El PSOE i Unides Podem han tancat un acord per governar l'estat espanyol en un govern de coalició. Volem saber com es viu aquest pacte des dels socialistes catalans, però parlant en clau gironina, i evidentment aprofitarem que el Pisuerga passa per Valladolid per parlar de temes que afecten no el Pisuerga, però sí el riu d'Aro i el seu voltant, és a dir, a la Bisbal. Per fer-ho, saludem l'Òscar Aparicio, que és el cap de l'oposició a l'Ajuntament de la Bisbal. Senyor Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia, Miquel.
La pregunta, la primera pregunta és fàcil. Com s'explica que s'hagi tancat ara una coalició que era impossible fa uns mesos? Què ha canviat?
Bé, el primer que ha canviat són els resultats electorals i, per tant, entenc que aquest és un factor que... factor de realitat, diguem-ho així, que ha fet doncs, que tothom baixi una miqueta les expectatives que tenia respecte a fa uns mesos, respecte a les eleccions de l'abril, i veure doncs, que si en aquell moment es pensava doncs, que hi havia una sèrie de línies vermelles que entre els dos partits doncs, no podien arribar a un acord, el fet de que hagi augmentat, sobretot l'extrema dreta, fa que doncs, bé, algunes d'aquestes línies vermelles queden més difuminades. De fet, jo crec que la majoria de persones que havien votat a les dues formacions el que pensàvem era que, doncs, que s'havien d'arribar a un acord i intentar consensuar un programa mínim comú.
Escolti, una contesa electoral d'aquestes reduïdes a una setmana té un cost aproximat de 130 milions d'euros a tot Espanya. Paga la pena? Ha pagat la pena?
Vist en perspectiva, sempre és evident doncs, que qualsevol... període electoral doncs, té un cost i després és evident doncs, que veient que els resultats han estat els mateixos, doncs bé, val la pena en el sentit que com a mínim això ha servit per desencallar-ho, no? És evident doncs, que un cost aquest, que no sé si les xifres són reals, perquè quan parles amb persones que estan en els ministeris i que porten doncs, tota aquesta, doncs, aquesta maquinària electoral, no diuen que sigui tant la quantitat, però és igual, que sigui més o menys, és veritat doncs, que bé, jo crec que amb un esforç, amb una empatia en aquells moments l'haguéssim pogut estalviar. La qüestió és que no depenia de nosaltres, està ja fet i, per tant, mira, donem un per bo.
El president Sánchez, bé, fins ara encara, de moment president en funció Sánchez, deia abans que no podia fer una coalició amb Podemos perquè no podria dormir. Ara que sembla que ja sí que ha recuperat el son, creu que estarà més descansat per poder contestar al telèfon del president de la Generalitat?
A veure, també, quan es parla de primer posem el context, el fet de no poder dormir era perquè hi havia... o perquè, com va dir, no? Hi havia unes posicions antagòniques i que, per tant, el que hagués fet era doncs, que aquell govern hagués trencat a la setmana d'estar constituït, perquè bé, les posicions que tenien eren molt diferents. Sembla ser que han estat capaços els dos equips negociadors de reconduir aquesta situació i, per tant, doncs, de cedir, de buscar acords i consensos i, per tant, entenc que més enllà del que ja està firmat i que és públic i notori, més enllà d'això doncs, han parlat de diferents situacions que ens hem trobat i que segurament ens trobarem més endavant com resoldre-les i com afrontar-les. Per tant, entenc que el que era en aquell moment, el que el president del govern no veia un pacte per les circumstàncies que hi havia, entenc que ja les han parlat i han estat capaços doncs, d'això, de solventar-les. I respecte a la segona part de la pregunta que em deies de posar-se al telèfon, hi ha dues coses. La primera és que està en funcions i, per tant, un president en funcions segons quin tipus de negociació és complicat que la pugui fer menys en un període que estàvem en període electoral, perquè recordem doncs, que des de fa més de... diria jo que en aquest cas el Partit Socialista fa més de 3-4 anys ha demanat diàleg. Fins a aquest moment mai s'havia volgut fer un diàleg i, per tant, ara fer-ho insistentment en campanya electoral entenc que tampoc no era la millor manera. I la segona part és que jo entenc que s'ha de fer un diàleg, és evident, jo crec que tothom ho entén, però el diàleg ha d'estar, no és allò de fer una tocada i parlar-ne, sinó en aquestes coses està marcat, perquè recordem que ja hi va haver-hi unes converses fins al desembre del 2018, converses bilaterals que es van anar a Norris per segurament per manca de preparació en el sentit de que no s'havia acabat de consensuar quines serien no tan sols els punts de diàleg, sinó després com s'irien desenvolupant. Per tant, entenc que no és tan qüestió
M'està dient que no ho va condicionar més aquella famosa manifestació, una mica fallida, per cert, a la plaça Colón, que va fer agafar-li una mica fred de peus al PSOE?
Jo crec que no, eh? Evidentment tot influeix, eh? Les decisions a la vida no són mai per una sola input o per una sola circumstància, que no són per moltes. Jo crec que aquella devia ser, ja dic, que parlo des de la distància i no sense haver parlat mai d'aquest tema, bueno, ni d'aquest ni de cap, amb el president Sánchez, eh? Vull dir, però em sembla que va ser moltes més circumstàncies. Jo hi era present, no a la conversa, però sí en l'àmbit on es van fer les converses del desembre del 18, i bé, una cosa era el que es deien allà i el que els equips negociadors anaven parlant, i el següent és el que va sortir, no? I es va anar a màxims, i es va anar deteriorant. Vostè me fa referència a aquesta circumstància, en va haver-hi d'altres, com sortir a última hora demanant una figura que jo crec que tampoc no es va saber explicar bé, com la figura del relator. Això va anar condicionat posteriorment a un boicot o una no deixar ni tramitar tan sols els pressupostos, és a dir, es va entrar una espiral de que perquè jo crec que totes dues parts tenien molt interès i moltes ganes en negociar, però no s'havien marcat quines eren les regles d'aquest negociat, no? D'aquest que s'havia de negociar, com s'havia de fer, terminis que s'havia de fer, i per tant jo crec que això va condicionar tot. Ara, en aquests moments, en aquests moments no, si hi ha govern, hi ha govern a l'estat espanyol, tindrem tindrem això, doncs un govern que pot, hem de pensar que tindrà un recorregut de mínim o de mínim o esperablement de 4 anys. S'haurà de veure també a la part del govern català com volen negociar, perquè també és veritat que el president Torra ha manifestat que ha trucat moltes vegades, però això ho percebem tot només, bueno, llegint els diaris, escoltant les ràdios, que no, en aquest moment no hi ha tampoc una postura comuna per part del govern català. Per tant, bé, això a vegades en període electoral es fan i es diuen moltes coses, però jo entenc que una negociació més d'aquest tipus, no sé, com a referència, per exemple, la negociació aquesta que han fet últimament PSOE i Unidas Podemos, com han fet, doncs, de tancat, sense la pressió mediàtica, i per tant, si això passa amb un pacte de govern, més hauria de passar doncs amb aquesta situació tan complicada que tenim entre els governs de la Generalitat i de l'Estat.
Senyor Aparicio, vostè deia fa un moment, ja se sap que en període electoral es diuen i es fan moltes coses, entenent entre línies que després moltes vegades s'ha de fer una mica marxa enrere. Convindrà amb mi que al final la ciutadania se'n cansa una mica de veure o de constatar que en període electoral es diuen o es fan moltes coses, i ara, si em permet, deixi'm remetre a una imatge del president Sánchez venint a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, sortint d'allà blindat de mesures de seguretat extremes, amb un guarda de seguretat mostrant un fusell d'aquests retallats, o com es digui, no sé, una metralladora, no sé com es diu, convindrà amb mi que s'arriba a un nivell de gestualitat excessiu que després, vull dir, acaba sent un suflé desinflat i acaba en un no res. No valdria la pena tornar una mica més a la coherència, al sentit comú i a fer propostes constructives? Una persona em va dir una vegada, Twitter és un bar de borratxos a les 2 de la matinada. No sé si la política no està esdevenint al mateix bar, però ja a les 3:15.
Jo crec que en general la societat està esdevenint cada cop donem més importància al que és l'imatge, a la gestualitat que deies, que no pas el que és això, la política seriosa.
Però de l'alta classe política, del president d'un estat de 48 milions d'habitants, se n'espera que no del president i dels líders de l'oposició, dels líders polítics que comanden un estat, el 8è, el 9è estat més important del món, se n'espera una mica més de responsabilitat, potser, no?
Jo l'espero de tothom, de les dues parts i de tots els nostres representants, però començant des de baix fins a arribar fins a dalt, o fem al revés, o des de ara fins a arribar fins a baix. Però és veritat que la societat no va en aquest sentit, i vaja, seria dir el contrari, seria enganyar-nos. Tenim totes les proves, vaja, només cal veure com funcionen els ajuntaments, que està ple de gesticulacions, de fer, no sé, emocions de cara a la galeria, i amb el dia a dia tampoc no es tracta cap dels temes que poden influenciar en els ajuntaments. Jo crec que és un mal d'aquesta societat, vostè mateix ho diu, o ha fet l'esment de Twitter, precisament és una de les xarxes socials que té més seguidors, que tothom l'agafa com a punt de referència, quan jo hi entro poc, intento tentar poc, però quan hi entres veus que la majoria de comentaris són de comentaris sortits de to, amb gent que habitualment no utilitza ni el seu nom real, sinó fan algun pseudònim o fan algun nom, algun nick allò fins i tot agressiós, però que, i que ja marca qui són o què pensen, però sense fer-hi amb la cara. Per tant, jo crec que això és un mal que tenim aquesta societat, i a més, el fet de que la xarxa social més influent sigui Twitter, que pots fer 240 caràcters, em sembla que són ara, sí, per tant, difícilment deixa fer arguments allò amb una mica cara i ulls, argumentats, i allò no per convèncer, bàsicament és per deixar anar la frase, una frase curta, directa, que difícilment, bueno, que per tant és extremista, blanc o negre, difícilment mals grisos, que és el que qualsevol societat hauria d'aspirar. Jo, com vostè diu, jo penso que els períodes electorals és la part més dolenta que té, aquesta, no? Doncs que es fan moltes gestualitats, que moltes vegades després tampoc no serveixen per res, i per això la culpa, jo sempre, és allò de l'ou i la gallina, no? Que és que els polítics han fet així a la societat, o la societat ha fet així als polítics. Per tant, algú haurà de començar a trencar aquesta situació. Espero que ara sigui el moment, per tant, jo no perdré l'esperança. O sigui, m'he dedicat a la política, sempre he estat, i sempre ho he dit, i fa anys que m'hi dedico, que és pel tema de la gestió, m'agrada molt més la gestió que la política en si. Observo amb preocupació que cada vegada és menys gestió i més política, en el mal sentit de la paraula política,
més espectacle,
exacte, més gestualitat, però en tot cas, jo no perdo l'esperança que això vagi canviant.
Senyor Aparicio, anem tancant una mica el focus i anem centrem-nos ja en les comarques de Girona. Li prometo que acabarem parlant de la Bisbal, però sé que a vostè li encanta parlar de política i a més a mi també, i em venia de gust tenir una mica aquesta conversa amb vostè. Però, com li deia, tanquem una mica més el focus, venim a les comarques de Girona. Les eleccions, aquestes últimes eleccions, han deixat el PSC amb el mateix número de diputats per la demarcació de Girona, però són tercera força i perdent 13.000 vots. On han anat a parar aquests vots?
Sí, hem acabat de fer l'estudi bé, vull dir, fa dos dies que ha passat, hem tingut, bueno, altres qüestions per fer. Jo entenc que, bàsicament, en el cas de Girona, s'ha perdut la majoria de vots amb l'abstenció. Coincideix molt que els llocs on el PSC és fort, que bàsicament és la costa i ciutats grans, hi ha hagut una davallada de participació, que coincideix molt amb la davallada de vots que ha tingut el PSC. Ja dic que necessitaria una anàlisi, potser allò d'aquí una setmana, tornar a fer la conversa i li s'hauria dit millor. Però jo crec que ve bàsicament per aquí. I com vostè deia, doncs, hi ha molta gent que no ha entès tornar a repetir unes eleccions, perquè entenien, doncs, que s'havien fet fa poc, que els resultats eren suficientment doncs, clars, doncs, com per fer un govern, i que, per tant, molta gent i molt votant socialista no ho ha entès. No? I més, i entenc que això és una reflexió que s'han de fer a nivell del PSOE, una miqueta el fet del que havia il·lusionat a part de la ciutadania, a part sobretot dels votants del PSOE, de fer un govern d'esquerres, haver vist aquesta impossibilitat de fer-ho. No? Per tant, jo estava escoltant l'altre dia una de les enquestes que deia que qui en tenia menys les seves postures eren els propis militants de cada partit, en aquest cas referim a Unidas Podemos i a PSOE. No? Jo crec que a comarques gironines ha passat força això, tot i així jo crec que comparat amb uns anys enrere es veu que el PSC, que, bueno, vostè se'n recordarà, que el donaven per mort en moltes circumscripcions i Girona era una d'elles, té una salut i va pujant, es veu, s'ha dit a les darreres eleccions. Sí. Perquè quan fas una anàlisi electoral sempre has de mirar no l'última, sinó has de mirar tota una sèrie, no? Això és com les enquestes. I per tant, si un fa el repàs, veurà que el PSC en les últimes eleccions doncs no només s'ha mantingut, sinó que no ha anat pujant. Si es mira en aquest cas, a més, els vots, en vots absoluts, és una qüestió. Si es mira en percentatge de vot, també hi ha aquesta una mica de baixada, però jo crec que no és allò significativa en el sentit aquest de que les últimes eleccions doncs el PSC s'ha mantingut i ha anat pujant. Per tant, aquest arrelament al territori el té. O sigui, és veritat que és molt diferent el que és l'arrelament al territori que fa costa, que van allà és on el PSC, a comarques de Girona parlo, que és on té la seva força, amb l'interior, i per tant el que hem de fer és intentar, com a PSC parlo, d'intentar doncs consolidar i tornar a recuperar tot el terreny perdut a l'interior de comarques de Girona.
Diu vostè, el PSC se'l donava per mort. Dona vostè per mort o per tocat de molt de mort a Ciutadans?
Jo crec que la diferència entre Ciutadans i el PSC en aquest cas és que el PSC es podia permetre tenir uns mals resultats que mai van ser tan i tan dolents com els que han fet Ciutadans ara, perquè tenia una base històrica. I per tant, quan tens una història, tens gent, no només militants, no, sinó simpatitzants o votants, que potser en algunes eleccions et donen l'esquena, però que és fàcilment recuperable. Quan ets una formació nova, si no et consolides, jo crec que Ciutadans no està consolidat, difícilment ho té. Té la possibilitat aquesta de recuperar. No té estructura com a partit. Jo crec que va ser, el seu boom ha estat molt fruit d'unes circumstàncies molt excepcionals. En el moment que per una part hi ha radicalitat, per desgràcia, sempre per l'altra part es busca aquesta radicalitat, i per tant va ser un boom molt circumscrit en el moment i en unes circumstàncies. Per tant, quan la qüestió es va calmant, es veu que aquesta solució que proposava Ciudadanos de conflicte, d'anar a extrems, no aporta res i no soluciona res. Jo crec que això és una conseqüència lògica, potser ningú es pensava, aquesta davallada tan important, no només a Catalunya, sinó a tot Espanya. I per tant, jo crec que sense tenir una base consolidada, una estructura, ho tindrà molt més difícil remuntar.
Mm-hmm. Escolti, una de les... No sé si dir-ne... Bueno, sí, una de les males notícies de la jornada electoral de diumenge és la pujada de Vox. Pateix perquè Vox pugui pujar una demarcació com la de Girona? O encara tancant més el focus, pateix perquè pugui aparèixer algun dia? S'imagina un escenari en el que Vox tingui representació al ple de la Bisbal?
Jo vull pensar que és difícil que passi, i sobretot jo per això estic molt content de que, com a mínim, diguem, no sé si farem, acabarem fent govern a Espanya, però com a mínim tenim aquest preacord, perquè jo crec que la manera de combatre o de vèncer el radicalisme precisament és demostrar que la via intermitja, la via del diàleg, la via del consens, és la millor per tothom. I per tant jo crec que si som capaços de fer govern i som capaços de fer polítiques que no siguin les radicals que fa Vox, i s'acredita que són bones i que això comporta estabilitat, molta part, hi haurà un percentatge de gent que votarà Vox sempre. Vox sempre votarà opcions que puguin representar a la dreta o a l'extrema dreta. Però molta d'aquesta gent, o part d'aquesta gent, jo vull entendre que ho fan només com a reacció a una situació, i que equivocadament entenen que el fet de madura, extremisme, missatges d'aquests que dèiem abans, molt fàcils però molt contundents, són la solució pel país. Jo crec que per qualsevol país, per qualsevol circumstància, ni missatges fàcils, ni missatges durs i extremistes són la solució per res. Per tant, jo vull pensar, i de fet ho penso així, que difícilment podem tenir implementació allò més enllà de, com els va passar a Ciudadanos, no? Més enllà de puntualment algunes eleccions. I en el cas de municipis com la Bisbal, jo espero que no passi. En part, com la Bisbal, podria dir qualsevol altre municipi de les comarques de Girona, en part perquè jo entenc els ajuntaments, no sempre, però la majoria de vegades, el que s'intenta també és això, és consensuar. El que és la política de pactes la tenim molt més assumida des de nivell de base, com a ajuntaments, que no a nivell d'estat, no?, o de generalitat. I per tant, jo entenc que això és molt més fàcil, i jo crec que és més difícil que es doni una situació d'extrema. Passa, tenim representació en el seu moment de Ciudadanos, quan érem més extrems vam tenir, no a la Bisbal, però sí altres demarcacions, com Platja d'Aro o Palafrugell, però jo crec que serà difícil que això qualli en el si de la població.
El que sembla que no acabi de quallar, i ara ja si ens centrem a la capital, és aquesta municipalització del servei de l'aigua. En el ple del 30 de setembre, els socialistes, el seu grup, va presentar una moció que va ser refusada per la majoria del govern municipal. Sembla que hi ha un cert consens entre pràcticament totes les formacions per remunicipalitzar aquest servei d'aigua, però no s'acaba d'implementar. Què és el que està passant?
El que parlàvem abans, jo crec que fa molta gestualitat per part del govern, no d'ara, no aquest govern d'aquestes darreres eleccions municipals, sinó ja l'anterior, verbalitzen molt que sí, que tenen ganes de municipalitzar, però és veritat que no... Primer, que les reunions internes, ja ho hem vist, que part d'Esquerra, en aquest cas, i ho personalitzo perquè és així, ni l'anterior formació d'Esquerra ni l'actual, en aquest cas l'alcalde, no ho acaben de veure, aquesta possibilitat de municipalitzar. Verbalment diuen que sí, però quan parles una miqueta més, quan grates una miqueta més, ho veus que no tenen... Bé, no estan convençuts, entenen que no és la millor manera de gestionar l'aigua. En aquesta última moció que vostè feia referència, de fet ja no parlàvem ni de municipalitzar. Jo el que demanava és que després de 4 anys i mig de tenir la nulitat i que, per tant, que l'empresa ho està gestionant de manera, doncs, diguem-ho així, legal, perquè té una nulitat i encara no han fet res, el que demanava bàsicament és que es decidís ja quin tipus de gestió es vol fer. Tenim tots els informes, tenim 3 informes, vaja, de 3 empreses diferents, i per tant el que demanava era, bé, en tot cas, jo entenc que s'ha de municipalitzar, però com a mínim decidim-ho ja d'una vegada. O sigui, el que demanava era ja no municipalitzar, com havíem fet altres vegades, sinó ja, bé, si no voleu municipalitzar, no municipalitzeu, però com a mínim solventem una situació, perquè és que jo sempre els he dit als regidors i als nous més, si alguna vegada això algú ho porta amb algun jutjat o a fiscalia, patirem tots. Jo per això cada mes, cada 2 mesos, en els plens, faig la mateixa pregunta i faig la mateixa insistència, perquè mantenir un contacte nul 4 anys i mig i no fer res i per tant permetre que aquesta nulitat encara continuï lucrant a l'empresa, bé, té un nom en dret penal i per tant jo sempre els dic, jo crec que és ja de responsabilitat envers els ciutadans, però sobretot de responsabilitat envers un mateix, de solventar ja aquest tema, perquè és que no et diuen cap motiu per no haver solventat durant tots aquests anys aquesta situació.
Uh-huh. Senyor Aparicio, encara una última qüestió. A finals d'octubre vostès van presentar també unes esmenes en contra de l'aprovació inicial de les ordenances fiscals del 2020. Diuen que no hi ha cap tipus d'innovació ni mesures de política fiscal redistributiva. Quin és el problema que tenen vostès amb aquestes ordenances?
En aquell moment el que vam fer va ser el nostre discurs a l'aprovació inicial. Ja fins al 12 de desembre ens sembla per presentar al·legacions i les presentarem això, encara no estan presentades. Aniran per aquí, per aquest sentit. En uns moments, a veure, és igual, tota la política fiscal de qualsevol estat, de l'estat o de la Generalitat, bàsicament el que busca és això, és redistribuir la riquesa entre els diferents ciutadans. I en uns moments que la Bisbal continua estant a la cua amb la macroeconomia, vull dir, tant amb el que és renta per càpita com amb nivells d'ocupació, com amb nivells econòmics en general, per tant, hi ha una diferenciació, hi ha un salt molt important entre les classes acomodades i les classes treballadores, el que demanàvem precisament és doncs fer com fan qualsevol altra administració, que és incrementar o fins i tot implantar, perquè en el cas de la Bisbal no està ni fet en cap de les seves figures fiscals o les figures tributàries, implementar el que és això, un impost o totes les públics i les taxes vagin en funció de la capacitat que té les persones per pagar-ho. Perquè si, bé, és fàcil d'entendre, si no sé, una persona portar a la llar d'infants el seu fill 150 euros, per posar un exemple, vull dir, no és el mateix per una persona que està cobrant 3.000 euros al mes que per una persona que està cobrant 1.000 euros. I això el que fa a la llarga és continuar perpetuant aquestes diferències o aquest gap que hi ha econòmic entre les famílies de la ciutat. Per tant, jo crec que no és d'ara, jo vam posar-ho, si no recordo malament, amb una moció l'any 2015, perquè es n'és estudiant aquesta possibilitat, el mateix que passa amb l'aigua, portem 4 anys, sempre són bones paraules, aquella moció es va aprovar i no s'ha fet. Ja no dic amb totes les figures tributàries, però com a mínim amb alguna, per fer, com a mínim, si més no, la prova, no? No només era l'únic motiu que teníem de queixa, però segurament aquest és el que més crida l'atenció respecte a les al·legacions que farem en el seu moment. Ja dic, jo crec que és voluntat política i, per tant, a més em sap greu perquè, bé, segons quin tipus de govern municipal podria entendre que no ho veiéssim, com un govern municipal que en principi hauria de representar el que és l'esquerra política de tot el municipi, que en 4, gairebé 5 anys no hagin fet cap mesura d'aquesta, ja li dic, no tots, si volen fer, volen fer una prova, per exemple, la llar d'infants o qualsevol prova públic que no hagin fet en cap. A mi em dona la sensació que és que no tenen cap intenció de fer-ho. El pitjor és que no tenim ni estudi de costos de la majoria de figures tributàries, amb la qual cosa tampoc no sabem ni si mesures d'aquest tipus quina repercussió tenen o quan ens costen els serveis municipals.
Queda clar, senyor Aparicio, no tenim massa temps per més, portem 25 minuts d'entrevista. Encara una última qüestió, parlant de mocions, vostè, el seu grup va votar en contra d'una moció que criticava la sentència, per què?
No, el grup no va votar en contra, jo vaig votar en contra. Nosaltres, en aquests casos, quan hi ha mocions que superen l'àmbit pròpiament municipal, donem llibertat de vot. Jo quan faig llistes, quan les encapçalo i, per tant, tinc la responsabilitat de fer-les, sempre el que busco és el màxim número de gent possible que no sigui ni de tan sols ni militants del partit. Per tant, nosaltres en aquest moment, si no recordo malament, de la llista que vam presentar en aquestes darreres eleccions, de militants només hi havia dos militants, la resta eren totes persones doncs, de la societat que mai havien tingut cap contacte amb el PSC, i per tant donem llibertat de vot. Jo en aquell moment de la moció presentada, ho dic perquè els altres dos regidors van votar a favor de la moció, de la moció presentada hi havia dues coses que a mi, una políticament i l'altra jurídicament, no m'agraden. Jurídicament, qüestionar tot un estat de dret per una sentència, entenc que no és la manera del ser advocat. Sé que qualsevol sentència és criticable, de fet, totes són criticables, perquè és difícil trobar sentències que agradin a tothom, però en tot cas el que això no deslegitima és tot un estat de dret, com deia aquella moció, que a més anava una miqueta a apuntar una miqueta per no només combatre la moció, la sentència, no només criticar aquesta sentència, sinó intentar combatre-la, demanar un altre cop doncs, via unilateral, etc. Jo ho vaig argumentar amb una frase de Kennedy que diu que tothom, o va dir en el seu moment, que tothom té dret a qüestionar les sentències, però ningú té dret a desobeir-les. I, per tant, jo crec que en un estat de dret, quan a més no és definitiva i no és ferma, i, per tant, queden recursos, que entuar que no era la manera de fer-ho. Però, a més, aquesta moció i moltes altres, al final, bàsicament, el que era en un període preelectoral, ha estat una manera de... del que comentàvem al principi de tot, de l'entrevista, no? De significar. Aquí semblava moltes vegades, quan ho veies, que hi ha una significació. De fet, el Consell Comarcal va passar aquesta moció i Esquerra, que té 12 representants, eren 4 en allà. Vull dir que, per què? Perquè no hi ha mitjans de comunicació, perquè la transcendència és molt menor. Per què ho dic això? Perquè a mi em va semblar moltes vegades que això era més que un convenciment de que portés, i aquesta i d'altres sentències, que portessin cap solució. Bàsicament era una manera doncs, de marcar, escenificar o marcar una miqueta la postura de partit cara a aquestes eleccions que venien, i suposo que tot aquest període electoral que s'ha de tancar amb les properes autonòmiques.
Òscar Aparicio, líder de cap de l'oposició a l'Ajuntament de la Bisbal i pel PSC, gràcies per atendre la nostra trucada. M'agradarà continuar aquesta conversa en un altre moment, que puguem fer-la d'una manera més extensa, perquè, com li deia, li reconec unes ganes i una capacitat de parlar sobre política que són poc habituals, a més a més. Senyor Aparicio, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Bon dia i sort.
Adéu, bon dia.